es y zumbadal. Mai, mai, no hay por si sal. Mai, mai, mai.
Madame Messier, que vos
repulir. Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Absol Dani Alves. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la seva condemna pel delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona perquè veu imprecisions, inconsistències i contradiccions sobre els fets en la sentència. Maria Pagès.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, diu que respecta però no comparteix la decisió sobre Alves i demana una reflexió al Poder Judicial.
Lamentablemente podemos estar dando un mal mensaje a la ciudadanía y a las mujeres de este país. Ellas tienen que poder denunciar, tienen que denunciar y tienen que saber que su voz y su palabra es creíble y que es avalada por la ley. Yo creo que en ese sentido, creo que hay que hacer una reflexión también como sociedad y que el Poder Judicial tiene que hacer una reflexión.
El Tribunal Superior de Justícia també demana al govern d'Espanya l'indult parcial per Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó.
A més, el Tribunal suspèn l'ingrés a presó de Borràs mentre que l'executiu tramita l'indult. El govern espanyol estudiarà l'indult parcial a Borràs. Recordem que tant el TCJ com a la Fiscalia consideren que la pena és desproporcionada.
El tall d'un cable per error a Montcada deixa l'R3 sense trens durant 2 hores i provoca retards.
La circulació s'ha pogut restablir passades les 4 de la tarda, tot i que els trens circulen encara fora del seu horari habitual. Antonio Carmona és el director de Rodalies.
Una incidència que ve derivada del trencament d'una fibra òptica, en el moment que es produeix una afectació al sistema de comunicacions, per seguretat s'ha d'interrompre aquesta circulació ferroviària. A les 4, un cop ja els tècnics de DIF han finalitzat les seves tasques, de forma paulatina i progressiva, comencem a recuperar el servei de la R3.
Acord in extremis entre Treball i Hisenda perquè el salari mínim no pagui IRPF al 2025.
Els ministeris d'Hisenda i Treball han arribat a un acord per introduir una deducció en la quota de l'impost de la renda que faria que els assalariats que cobren 1.184 euros mensual o menys no tributin.
I en cultura, el ministre Ernest Urtasun reivindica la rehabilitació del patrimoni.
Ho ha dit durant la visita que ha fet aquest migdia a les Abugueries de Vic.
El nou FM, Natàlia Peix.
El ministre reivindicava l'actuació a Vic com un bon exemple de preservació del patrimoni.
Perquè preservar el patrimoni no és només conservar pedres o parets, és donar-los vida, sentit i futur, és tornar-los l'alè, la paraula i el sentit. I és recuperar també la memòria de tants treballadors i treballadores que van treballar en aquest espai. Avui també fem un gran acte de recuperació de la memòria de la classe treballadora de Vic.
En esports, Toni Castro, l'Espanyol rebrà demà l'Atlètic de Madrid a casa, on ja encadena gairebé 5 mesos sense perdre.
L'equip de Manolo González, un punt per sobre del descens, vol mantenir aquesta bona dinàmica a l'RCD Stadium. També demà, dissabte, es definirà la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. El Sabadell juga a la piscina de la Limos amb 13 gols de marge i al duel català Sant Andreu-Mataró les barcelonines tenen 5 gols d'avantatge. I també demà, en hockey patins, a la final a 4 de la Europe Cup, l'Igualada anfitrió i vigent campió se la juga contra Lleida.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb l'alerta activada per fort vent i onatge aquest cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un divendres que està sent del tot primaveral, també amb absència gairebé total de pluges, tot i que amb alguns núvols que sí que han anat creixent en alguns indrets de muntanya, bàsicament a prop del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Puig de Calm o, per altra banda, a l'Alt Pirineu. Allà, de fet, aquesta propera nit i demà, s'hi espera alguna nevada, la més important, a l'Aran. I també, sobretot, l'arribada de molt de vent aquesta propera nit i demà. Aquest vent s'intensificarà d'una forma molt evident al Pirineu, les comarques de Girona i també gairebé totes les de Tarragona. I el dissabte, al llarg del migdia, primeres hores de la tarda, també aquestes ventades arribaran a la resta del país. Precaució, perquè tindrem ràfegues de més de 90-100 km per hora a les comarques de Lleida, del Pirineu, del sud de Barcelona, Tarragona i Girona. Per tant, gairebé totes les comarques del país. Però el dissabte, amb un cel força destapat, només durant la tarda alguns núvols per Girona i el que dèiem, aquestes nevadetes a l'Alt Pirineu. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, l'Ali, doncs aquesta hora de Sequent, que es troba tallada una via local a Vic, la C-154, per enllaçar amb la C-25 a causa d'un accident. Tot i així, ja desviaments s'han senyalitzat i no es consten retencions importants. On sí que hi ha cues a la C-16, a Cercs, en sentit nord, en sentit túnel del Cadí, en un tram de 4 quilòmetres, també aturades a la mateixa C-16 a Terrassa, per un vehicle variat que talla un carril, també en sentit nord, en sentit Manresa, en aquest tram hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de cua a la C-16. A vies properes a Barcelona també destacar la C-58, en aquest cas amb retencions d'entrada a Barcelona des del nord de la Trinitat, també cues per la C-31 amb aturades a Badalona en direcció a la plaça de les Glòries, i queden retencions a la Ronda Litoral en sentit Trinitat des de Montjuïc fins a la Zona Franca. De moment és tot el secret de trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Absol Dani Alves. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la seva condemna pel delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona.
La sala d'apel·lacions ha acceptat per unanimitat el recurs de l'exfutbolista condemnat per l'Audiència de Barcelona ara fa 4 anys i mig de presó per violació. Les tres magistrades i el magistrat que la integren destaquen imprecisions, inconsistències i contradiccions sobre els fets en la sentència. El Tribunal també revoca les mesures cautelars imposades. Alves recupera el passaport, pot sortir d'Espanya i no s'haurà de presentar cada setmana al jutjat com fins ara.
La decisió, que es pot recórrer al Tribunal Suprem, ja ha aixecat reaccions. De seguida les escoltarem, però primer anem a veure què diu exactament la sentència. Pere Sanz.
Ara, per unanimitat, les tres magistrades i el magistrat del ple de la secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assenyala que en la resolució de l'Audiència de Barcelona ja es feia referència a la manca de fiabilitat del testimoni de la denunciant. El Tribunal desestima així els recursos de la Fiscalia, que sol·licitava la nul·litat parcial de la sentència i volia elevar la pena a 9 anys de presó. El tribunal també desestima la petició de l'acusació particular que demanava pujar la pena a 12 anys. El superior de justícia argumenta que les proves practicades no permeten concloure que Alves sigui culpable i recorden que en cas de condemna cal un cànon reforçat de motivació. La sala d'apel·lacions indica de manera explícita que el relat de la denunciant no es correspon amb la realitat. Alves va entrar a la presó el 20 de gener del 2023 i no en va sortir fins al cap de 14 mesos, el 25 de març del 2024. Per fer-ho, va haver de pagar una fiança d'1 milió d'euros i fins ara s'ha hagut de presentar cada setmana al jutjat.
Gràcies, Pere. Anem, doncs, al capítol de reaccions. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, diu que respecta, però no comparteix la decisió sobre Alves i demana una reflexió al Poder Judicial.
Per la ministra, la justícia podria estar donant un mal missatge a la ciutadania i a les dones del país.
Lamentablemente podemos estar dando un mal mensaje a la ciudadanía y a las mujeres de este país. Ellas tienen que poder denunciar, tienen que denunciar y tienen que saber que su voz y su palabra es creíble y que es avalada por la ley. Yo creo que en ese sentido creo que hay que hacer una reflexión también como sociedad y que el Poder Judicial tiene que hacer una reflexión.
La ministra ha fet aquestes declaracions en un acte a Andalusia.
Per la seva banda, la consellera Eva Menor ha mostrat preocupació perquè la justícia dubti de la credibilitat de les víctimes d'agressions sexuals.
Menor ha dit que respecta la sentència perquè no l'ha analitzat, però li preocupa la revictimització. A més, creu que cal analitzar perquè es posa en dubte la versió de les dones i creu que cal combatre el discurs negacionista sobre la violència de gènere.
I en declaracions a la xarxa, la presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, ha lamentat que s'estigui enviant un missatge a la societat de manca de credibilitat de la víctima.
Quin és el missatge que estem enviant a les dones en aquest país? Que no denunciïn perquè la seva versió no serà creïble al final, perquè es discutirà si amb el relat t'has equivocat o no, perquè estaves nerviós o no, o perquè quan van passar les coses podia passar d'una manera o una altra, o tu vas fer una cosa en vez de fer una altra. Hem d'arribar en aquest punt, és a dir, no podem donar-los aquesta credibilitat perquè les dones no es poden equivocar amb quina serà la seva reacció en el moment que estan passant els fets. Que vol víctima, està en una situació, evidentment, amb xoc.
Ara, com dèiem en portada, l'acusació i la Fiscalia poden presentar un recurs al Tribunal Suprem.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Doncs el Tribunal Superior de Justícia també ha demanat al govern d'Espanya l'indult parcial per Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó.
A més, el Tribunal suspèn l'ingrés a presó de Borràs mentre que l'executiu tramita l'indult. Els altres dos acusats també el suspèn les penes de presó. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per prevaricació i falsedat documental quan era al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
El govern espanyol estudiarà l'indult parcial a Borràs. Recorden que tant el TCJ com la Fiscalia consideren que la pena és desproporcionada. Nou episodi d'incidències a Rodalies. El tall d'un cable per error a Montcada deixa l'R3 sense trens durant 2 hores i provoca retards.
La circulació s'ha pogut restablir passades les 4 de la tarda, tot i que els trens circulen encara fora del seu horari habitual. La línia havia quedat tallada completament durant 2 hores pel tall accidental d'un cable de fibra òptica a Montcada, on s'estan fent unes obres. Antonio Carmona és el director de Rodalies.
Incidència que ve derivada del trencament d'una fibra òptica en el moment que es produeix una afectació al sistema de comunicacions, per seguretat s'ha d'interrompre aquesta circulació ferroviària. A les 4, un cop ja els tècnics de DIF han finalitzat les seves tasques, de forma paulatina i progressiva, comencem a recuperar el servei de la R3.
Carmona ha estimat que unes 1.500 persones podrien haver estat afectades per la incidència d'aquest divendres. En el moment del tall hi havia 7 trens en circulació a l'R3. Tots han quedat aturats en diferents estacions i s'han desallotjat els passatgers.
Doncs anem a veure com està a aquesta hora la línia R3, ZTB, Maria Sambles.
Molt bona tarda. I a poc a poc sembla que s'ha anat reprenent la freqüència dels combois amb l'objectiu d'arribar a 2 trens per hora i sentit, tot i que ara mateix estem aquí a l'estació de Sants i encara doncs, això no es compleix. És una avaria que hauria afectat a unes 1.500 persones aquest divendres, tot i que el nombre encara pot augmentar perquè encara hi ha gent afectada doncs, que no pot agafar el seu tren a l'hora. En el moment del tall hi havia uns 7 trens en circulació de la R3, els passatgers han hagut de ser desallotjats, alguns han pogut ser reubicats en autobusos, d'altres han anat a buscar la R2 per poder seguir el seu recorregut, però el que està clar és que aquesta problemàtica doncs, no ha sorprès a uns usuaris de la R3 que ja estan acostumats a tenir problemes en la seva línia.
Notícies en xarxa.
En clau econòmica, acord in extremis entre Treball i Hisenda perquè el salari mínim no pagui IRPF el 2025.
Els ministeris d'Hisenda i Treball han arribat a un acord per introduir una deducció en la quota de l'impost de la renda que faria que els assalariats que cobren 1.184 euros mensuals o menys no tributin. Per tant, si el salari mínim torna a pujar l'any que ve, quedarien fora d'aquesta nova deducció, que és el que volia evitar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. És la solució que han trobat per reconduir el xoc entre Treball i Hisenda, que podria haver desembocat en una trencadissa entre el PSOE i Sumar al Congrés, enfrontant-se amb propostes diferents.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, alerta que Europa respondrà de manera ràpida i unida a l'augment d'aranzels a la indústria automobilística anunciat pels Estats Units. En aquest sentit, ha tornat a reclamar a Donald Trump que faci marxa enrere.
En una conferència a Madrid, el cap de l'executiu l'ha advertit que si ho fa, Espanya i Europa respondran amb contundència.
Hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Y hoy también, vuelvo también a ser claro, ¿no? Si nos imponen aranceles, deberemos responder con decisión. ¿Eh? Y Europa se defenderá. Actuaremos con rapidez, con proporcionalidad y con unidad. Yo creo que esos son los 3 criterios de la respuesta que daremos desde el punto de vista europeo.
Per la seva banda, el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, ha remarcat els estralls que aquests aranzels provocaran al sector dels components de l'automòbil, ho ha dit a la xarxa.
Però hem de tenir en compte que no és només per l'afectació que pot tenir directament aquí en el nostre territori. Al final, moltes de les empreses que tenim aquí a Catalunya, també a la resta d'Espanya, són proveïdores d'altres fabricants de components a la resta d'Europa que aquests poden estar proveint actualment al mercat americà. Per tant, no és només la implicació directa que pot tenir aquesta mesura, sinó també la indirecta.
Nadal també ha remarcat que aquesta imposició afectarà les empreses nord-americanes que importen components del continent europeu o de fora dels Estats Units.
La consellera d'Economia, per la seva banda, Alicia Romero, celebra que Catalunya hagi tancat el 2024 amb una reducció del dèficit d'un punt respecte l'any anterior.
Tot i això, la xifra continua sent superior a l'objectiu del 0,1% fixat per l'Estat per les autonomies. Una xifra, però, que el govern espera aconseguir aquest mateix any.
Jordi Casino.
Les dades d'execució pressupostària posen de manifest que Catalunya va tenir un dèficit l'any passat de 1.227 milions d'euros. Per tant, l'esforç d'ajust de les finances ha suposat una retallada del dèficit per valor de 2.648 milions. Malgrat aquesta rebaixa substancial, la Generalitat no va poder complir amb l'objectiu del 0,1% fixat per al 2024 per a les autonomies, un repte que espera assolir aquest 2025. Sigui com sigui, Romero ha celebrat les dades.
Unes dades en general que ens marquen una tònica positiva en les finances de la Generalitat, que es veuran acompanyades per aquesta reducció del deute, que ens permetrà estalviar més de 17.000 milions d'euros en deute i, a més, en pagaments d'interessos del mateix, que a l'entorn dels 1.550.
Una Romero que no descarta modificar els tributs propis de la Generalitat per atraure més talent i inversions si es demostra que no responen a l'objectiu per al qual van ser creats.
Doncs tot plegat en un context novament d'inflació a la baixa. L'IPC ha baixat 7 dècimes al mes de març a Espanya i se situa en el 2,3% segons la xifra avançada de l'Institut Nacional d'Estadística.
La caiguda s'explica per la baixada del preu de l'electricitat i també per l'abaratiment dels carburants respecte de fa un any. Així doncs, els preus retrocedeixen després de 5 mesos consecutius a l'alça.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, apel·la als valors humanistes en la gestió de l'administració. Illa s'ha dirigit als directius del govern en la inauguració de les segones jornades directives de la Generalitat de Catalunya.
El president ha fet una crida a reforçar les institucions i ha demanat aplicar els valors de l'humanisme en la gestió. Illa posava l'exemple dels menors immigrants.
Algunes expressions que hem vist, per no anar-nos allà, quedant-nos aquí, sobre què passa amb els menors no acompanyats, no contemplen ni tenen present que es tracta de persones humanes, amb noms i cognoms, i que com un país de 50 milions d'habitants, o de 8, com és Catalunya, no pot resoldre i donar sortida a 4.000 persones menors d'edat que tenen tota una vida per endavant.
I en clau local, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a ser exigent amb les decisions preses al Parlament sobre la millora de Rodalies.
En el ple d'aquest mes han aprovat també la cessió de solars municipals de la Generalitat per construir 600 habitatges públics i han donat llum verda al pla de creació d'espais verds al 22 arroba.
Esther Minguell.
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat dues proposicions per la millora de Rodalies fetes per Junts i els Comuns. Exigeixen al consistori que sigui més contundent i es comprometin la resolució del caos del servei ferroviari i l'insta a prioritzar-lo. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, s'ha compromès a ser exigents.
Celebro que hi hagi un gran consens de la majoria de grups municipals sobre la necessitat de millorar el servei de Rodalies. Celebro també que acordem entre tots ser part de la solució i ja els he dit que des d'aquest govern estarem vigilants i serem absolutament exigents amb els acords que s'ha arribat al Parlament, perquè sí, Rodalies va primer.
Durant la sessió plenària, el síndic de Greuges de Barcelona ha presentat l'informe anual on demana, entre d'altres, una millor atenció a les víctimes de violència sexual, solucions pels barracons escolars i la protecció de l'activitat dels patis de les escoles. S'ha aprovat també la cessió de solars municipals per construir 582 habitatges públics i ha donat llum verda a la creació del nou cap del gòtic i un pla per crear una desena d'eixos verds al districte del 22 arroba.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau sanitària, la prova per saber si hi ha sang oculta a la femta és equivalent a la colonoscòpia per detectar el càncer de colon i recte i reduir la mortalitat provocada per aquests tumors.
Així ho demostra un estudi que s'ha fet a milers de persones de Catalunya i 7 comunitats autònomes més en què hi ha participat l'Hospital Clínic.
Maite Polo.
Els participants van ser dividits en dos grups. Un va ser convidat a fer-se una colonoscòpia cada 2 anys i l'altre un test immunoquímic fecal. Doncs bé, els resultats van mostrar que les dues estratègies detectaven el mateix nombre de tumors i després de 10 anys que havien mort pràcticament el mateix nombre de persones per aquesta causa, en un grup com en l'altre, un càncer colorectal. La taxa va ser inferior a una de cada 400 persones. La conclusió l'explica el coordinador de l'estudi que s'ha publicat a The Lancet, el gastroenteròleg del Clínic Antoni Castells.
La gent prefereix fer-se una prova de sang que la colonoscòpia, no? I el resultat més important, perquè és la primera vegada que es demostra en el món, és que la repercussió que pot tenir aquest cribatge en relació a la mortalitat per càncer de colon o de recte, és a dir, la probabilitat que tens de morir-te per un d'aquests tumors, és igual tant si fas la prova de sang que fem-te com si et fas la colonoscòpia.
El càncer de colon és el tumor més freqüent i es pot evitar eliminant unes lesions precanceroses anomenades pòlips, que es fan dins del budell gros.
Un protocol elaborat pels sindicats USTEC i CGT, la plataforma d'afectats per la hipoteca, i el sindicat de llogateres dona claus per fer front als problemes habitacionals que puguin patir els alumnes dels centres educatius, com els desnonaments. Les organitzacions volen que serveixi perquè la problemàtica surti de les escoles i instituts. De David Navarro.
A Catalunya hi ha prop d'un 35% de pobresa infantil i juvenil. Molts dels nens, un de cada 10, viuen en condicions insalubres i en el 70% dels desnonaments hi ha menors implicats. Aquestes xifres toquen de ple als centres educatius del país, que en molts casos són els primers en fer front a les problemàtiques. El protocol presentat avui dona pautes per primer detectar els problemes habitacionals i després reconduir els afectats a les entitats en defensa de l'habitatge. La portaveu d'USTEC, Cristina Martín, ha dit que la tasca dels docents va més enllà de la transmissió del coneixement.
I ho diem ben clar, que ens neguem a despreocupar-nos del dolor aliè, ens neguem a acceptar la mercantilització de totes les esferes de la vida i ens neguem a desentendre'ns del nostre alumnat i les seves famílies.
Les entitats asseguren que només la resposta col·lectiva, la feina conjunta dels centres, les associacions de famílies i les organitzacions que defensen el dret a l'habitatge pot fer front a una problemàtica que sobrepassa les administracions.
I Consum limitarà un cop al mes els aliments precuinats als menjadors escolars. Així ho ha anunciat el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, en una visita a l'escola Sant Jaume del Prat, durant la qual ha reivindicat el dret a una alimentació saludable. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
El Ministeri de Consum vol garantir el dret a una alimentació saludable al conjunt de menjadors escolars de tot l'Estat. En aquest sentit, es limitarà una ració mensual als plats precuinats als centres. En aquests moments se serveixen en excés en un pràcticament 33%. És una de les novetats del decret llei que prepara el govern espanyol i que també vol que el 40% de la fruita i verdura que es consumeix a les escoles sigui de temporada. Escoltem el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
El objetivo no es otro que garantizar que los comedores escolares sean un espacio de igualación de oportunidades y que el derecho a la alimentación saludable pues no dependa del código postal, del barrio o de la renta de la familia de cada niño o niña. Y en esta visita en el Prat hemos querido visibilizar las iniciativas que llevan años siendo pioneras en este ámbito.
I és que segons l'últim estudi Aladino, realitzat per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, un 40,6% dels infants d'entre 6 i 9 anys tenen excés de pes.
En cultura, el ministre Ernest Urtasun ha reivindicat la rehabilitació del patrimoni en la visita que ha fet aquest migdia a les adoberies de Vic, el 9FM, Natàlia Peix.
Acompanyat de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i de l'alcalde de Vic, Albert Castells, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitat aquest migdia les dues adoberies que l'Ajuntament de Vic ha rehabilitat de l'històric barri que durant segles va ser el centre de la indústria de la pell a la capital osonenca. El ministeri ha participat en el finançament de la reforma, que va tenir un cost total de 2,6 milions d'euros, a través de les subvencions de l'1,5% cultural. El ministre reivindicava l'actuació Vic com un bon exemple de preservació del patrimoni.
Perquè preservar el patrimoni no és només conservar pedres o parets, és donar-los vida, sentit i futur, és tornar-los l'alè, la paraula i el sentit. I és recuperar també la memòria de tants treballadors i treballadores que van treballar en aquest espai. Avui també fem un gran acte de recuperació de la memòria de la classe treballadora de Vic.
L'alcalde Albert Castells ha demanat el suport tant del govern espanyol com del català perquè els titulars privats puguin avançar en la rehabilitació de les altres adoberies de Vic. El barri va ser declarat bé cultural d'interès nacional l'any 2009.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça, amb la victòria d'ahir contra l'Osasuna, és líder en solitari de la primera divisió masculina de futbol, 3 punts per sobre del Real Madrid i amb 7 de distància sobre l'Atlètic de Madrid. L'equip de Flick jugarà diumenge a 4:45 de la tarda a Montjuïc, de nou a casa, contra el Girona. Demà, l'Espanyol, que és un punt per sobre del descens, rebrà a 4:45 l'Atlètic de Madrid, tercer classificat a l'RCD Stadium, on ja encadenen gairebé 5 mesos sense perdre. L'entrenador Manolo González veu l'Atlètic igual de perillós, tot i venir de caure eliminat de la Champions i de perdre en Lliga contra el Barça.
Realment venen fotuts per dos resultats que són estranys, perquè el dia del Madrid al final perden tant de penals d'eliminatòria i el dia del Barça anaven guanyant 2-0 fins faltant 20 minuts. Llavors són situacions de partit que canvien molt ràpid, però que al final demostren que és un equip que, bueno, que té molt potencial, competeix molt bé i és un equip fet per lluita per tot.
Encara en futbol, el Barça disputarà les semifinals de la Champions femenina contra el Chelsea. Les blaugranes van golejar ahir el Wolfsburg per 6-1 i jugaran l'anada contra les angleses el 19 o el 20 d'abril a Montjuïc o bé al Johan Cruyff, i la tornada serà el 27 d'abril al camp del Chelsea. A la Lliga F juga demà l'Espanyol, que visita el Tenerife a partir de la 1. Les blanquiblaves tenen 5 punts a coixí sobre el descens quan queden 7 jornades per al final de Lliga. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, destaca els perills del duel de demà.
És un equip en el seu camp, és un dels pocs camps que de gespa artificial, i és complicat perquè és un joc molt directe, molt, les decidiran molt en les àrees, en segones jugades, en ser directes, en els duelos directes, ahir també les jugadores. És un partit perillós. Sí que és veritat que és un equip que porta sense guanyar diversos partits, però em sembla crec que la sortida més complicada dels que ens queda.
I diumenge jugaran el Barça, el líder, que visita el Granada, i el Llevant Badalona, que rebrà el Sevilla. I a la segona federació masculina de futbol, diumenge al vespre, es disputa el Sant Andreu a Europa, l'apassionant derbi barceloní amb el lideratge en joc, amb totes les entrades venudes al Narcís Salà, i que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més. A banda del futbol, ja tenim definides les semifinals de les Copes d'hoquei i herba que s'estan disputant a les instal·lacions del Club Egar a Terrassa. A la femenina, de demà a les 10, Júnior Club de Campo i a un quart d'una, Reial Societat Egara. I a la masculina, demà, 2:45, Egara Polo, i a 4:45, Club de Campo Tenis. En futbol sala aquest vespre, la primera masculina, l'Indústria Santa Coloma, juga a casa a les 8 contra el Manzanares, l'equip que segueix els colomencs a la classificació. Escoltem Uri Santos, jugador de l'Indústries.
Toca això, toca canviar el xip, intentar recuperar la bona dinàmica que hem tingut durant molts moments de la temporada, oblidar el que ha passat a la Copa i centrar-nos amb el pròxim rival, que és Manzanares. Jugar a casa, que és un fortí per nosaltres, ha de ser un punt molt a favor per intentar tornar a sumar 3-3.
I demà es definirà la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. El Natació Sabadell ho té tot de cara per repetir-hi presència. Juga a la piscina de la Limos la tornada d'aquests quarts de final amb 13 gols de marge. I el duel català a la 1 del migdia, Sant Andreu i Mataró. En directe a la plataforma La Xarxa Més, amb les barcelonines, el Sant Andreu, l'Ali, que tenen 5 gols de marge.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Sílvia Pérez Cruz amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El 28 i 29 de març, la cantant estrenarà a l'Auditori una obra de Feliu Gasull.
A més, sentirem el magnetisme del mar amb La Mer, de Debussy, i Les Illes Medes, de Garreta.
Entrades a auditori.cat.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Propostes en xarxa.
Els aniversaris rodons sempre fan certa gràcia. Com a mínim són una bona excusa per fer una gran celebració. Però és clar, una cosa és fer-ne 25, 40, 65 o 90, però una de molt diferent és arribar als 145. El Perelló, al Baix Ebre, és conegut per ser el major productor de mel de Catalunya. La capital de la mel, li diuen. Per això no és estrany que tingui una fira dedicada a aquesta delícia. Bé, per ser justa, comparteix protagonisme amb un altre producte estrella del territori. La Fira Abril, la Fira de la Mel i l'Oli de Catalunya, arriba a la 145a edició. Els orígens d'aquesta cita remunten al 1882 com a fira agrícola, però amb el pas dels anys s'ha transformat en un dels esdeveniments més esperats de les Terres de l'Ebre. Entre l'11 i el 13 d'abril es convertirà en un gran aparador de mel amb totes les seves varietats i productes derivats i d'oli. A més, la fira consolida els canvis que va introduir l'any passat en una edició renovada. Una nova etapa que també compta amb nova imatge corporativa. I què hi trobareu a la Fira Abril? Doncs un munt d'actes i activitats per a tots els públics. Una gran zona gastronòmica, show cookings, degustacions, sortejos, tallers, música en directe i, sobretot, un ambient ben festiu. De l'11 al 13 d'abril, el Perelló celebra la 145a edició de la Fira Abril, la Fira de la Mel i l'Oli de Catalunya. En teniu tots els detalls al web elperelloturisme.cat i a l'Instagram firabril-elperelló.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Absol Dani Alves. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la seva condemna pel delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona perquè veu imprecisions, inconsistències i contradiccions sobre els fets en la sentència. Maria Pagès.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, diu que respecta però no comparteix la decisió sobre Alves i demana una reflexió al Poder Judicial.
Lamentablemente podemos estar dando un mal mensaje a la ciudadanía y a las mujeres de este país. Ellas tienen que poder denunciar, tienen que denunciar y tienen que saber que su voz y su palabra es creíble y que es avalada por la ley. Yo creo que en ese sentido creo que hay que hacer una reflexión también como sociedad y que el Poder Judicial tiene que hacer una reflexión.
El Tribunal Superior de Justícia també demana al govern d'Espanya l'indult parcial per Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó.
A més, el Tribunal suspèn l'ingrés a presó de Borràs mentre que l'executiu tramita l'indult. El govern espanyol estudiarà l'indult parcial a Borràs. Recordem que tant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com la Fiscalia consideren que la pena és desproporcionada.
El tall d'un cable per error a Montcada deixa la R3 sense trens durant 2 hores i provoca retards.
La circulació s'ha pogut restablir passades les 4 de la tarda, tot i que els trens circulen encara fora del seu horari habitual. Antonio Carmona és el director de Rodalies.
Incidència que ve derivada del trencament d'una fibra òptica, en el moment que es produeix una afectació al sistema de comunicacions, per seguretat s'ha d'interrompre aquesta circulació ferroviària a les 4. Un cop ja els tècnics de DIF han finalitzat les seves tasques, de forma paulatina i progressiva comencem a recuperar el servei de la R3.
Acord in extremis entre Treball i Hisenda perquè el salari mínim no pagui IRPF el 2025.
Els ministeris d'Hisenda i Treball han arribat a un acord per introduir una deducció en la quota de l'impost de la renda que faria que els assalariats que cobren 1.184 euros mensuals o menys no tributin.
En cultura, el ministre Ernest Urtasun reivindica la rehabilitació del patrimoni.
Ho ha dit durant la visita que ha fet aquest migdia a les adoberies de Vic.
El nou FM, Natàlia Peix.
El ministre reivindicava l'actuació a Vic com un bon exemple de preservació del patrimoni.
Perquè preservar el patrimoni no és només conservar pedres o parets, és donar-los vida, sentit i futur, és tornar-los l'alè, la paraula i el sentit. I és recuperar també la memòria de tants treballadors i treballadores que van treballar en aquest espai. Avui també fem un gran acte de recuperació de la memòria de la classe treballadora de Vic.
En esports, Toni Castro, l'Espanyol, rebrà demà l'Atlètic de Madrid a casa, on ja encadena gairebé 5 mesos sense perdre.
L'equip de Manolo González, un punt per sobre del descens, vol mantenir aquesta bona dinàmica a l'RCD Stadium. També demà es definirà la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. El Natació Sabadell juga a la piscina de la Limos amb 13 gols de marge i el duel català Sant Andreu-Mataró, les barcelonines tenen 5 gols d'avantatge. I en hoquei patins, a la final a 4 de la Europe Cup, l'Igualada anfitrió i vigent campió se la juga demà contra Lleida.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb alerta activada per fort vent i onatge aquest cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un divendres que està sent del tot primaveral, també amb absència gairebé total de pluges, tot i que amb alguns núvols que sí que han anat creixent en alguns indrets de muntanya, bàsicament a prop del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Puig de Calm o, per altra banda, a l'Alt Pirineu. Allà, de fet, aquesta propera nit i demà, s'hi espera alguna nevada, la més important, a l'Aran. I també, sobretot, l'arribada de molt de vent aquesta propera nit i demà. Aquest vent s'intensificarà d'una forma molt evident al Pirineu, les comarques de Girona i també gairebé totes les de Tarragona. I el dissabte, al llarg del migdia, primeres hores de la tarda, també aquestes ventades arribaran a la resta del país. Precaució, perquè tindrem ràfegues de més de 90-100 km per hora a les comarques de Lleida, del Pirineu, del sud de Barcelona, Tarragona i Girona. Per tant, gairebé totes les comarques del país. Però el dissabte, amb un cel força destapat, només durant la tarda alguns núvols per Girona i el que dèiem, aquestes nevadetes a l'Alt Pirineu. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs es manté tallada la carretera C-154 a l'alçada de Vic per enllaçar amb la C-25. Hi ha desviaments senyalitzats, és per un accident i els bombers encara hi estan actuant. També tallada la C-37 a la Vall d'en Bas, a la rotonda d'enllaç amb la C-63 i la C-152. En aquest cas és per una incidència d'un camió que ha perdut la càrrega. I abans de destacar que també hi ha retencions, encara a aquesta hora, a la C-16 a Terrassa, en sentit nord, en sentit Manresa, així com en el tram de Cercs, a l'alçada de Cercs, dèiem, hi ha un quilòmetre de cua en direcció al túnel del Cadí. A la resta de la xarxa viària catalana, doncs, pel volum de trànsit i no ens consten incidències destacades. De moment, això és tot des de trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, absol Dani Alves. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya revoca la seva condemna pel delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona.
La sala d'apel·lacions ha acceptat per unanimitat el recurs de l'exfutbolista condemnat per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó per violació. Les tres magistrades i el magistrat que l'integren destaquen imprecisions, inconsistències i contradiccions sobre els fets en la sentència. El Tribunal també revoca les mesures cautelars imposades. Alves recupera el passaport, pot sortir d'Espanya i no s'haurà de presentar cada setmana al jutjat com fins ara.
La decisió, que es pot recórrer al Tribunal Suprem, ja ha aixecat reaccions. De seguida les escoltarem. Primer, però, anem a veure què diu exactament la sentència. Pere Sanz.
Ara, per unanimitat, les tres magistrades i el magistrat del ple de la secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assenyala que en la resolució de l'Audiència de Barcelona ja es feia referència a la manca de fiabilitat del testimoni de la denunciant. El Tribunal desestima així els recursos de la Fiscalia, que sol·licitava la nul·litat parcial de la sentència i volia elevar la pena a 9 anys de presó. El Tribunal també desestima la petició de l'acusació particular que demanava pujar la pena a 12 anys. El Superior de Justícia argumenta que les proves practicades no permeten concloure que Alves sigui culpable i recorden que en cas de condemna cal un cànon reforçat de motivació. La sala d'apel·lacions indica de manera explícita que el relat de la denunciant no es correspon amb la realitat. Alves va entrar a la presó el 20 de gener del 2023 i no en va sortir fins al cap de 14 mesos el 25 de març del 2024. Per fer-ho va haver de pagar una fiança d'1 milió d'euros i fins ara s'ha hagut de presentar cada setmana al jutjat.
Gràcies, Pere. Anem, doncs, al capítol de reaccions. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, diu que respecta, però no comparteix, la decisió sobre Alves i demana una reflexió al Poder Judicial.
Per la ministra, la justícia podria estar donant un mal missatge a la ciutadania i a les dones del país.
Lamentablemente podemos estar dando un mal mensaje a la ciudadanía y a las mujeres de este país. Ellas tienen que poder denunciar, tienen que denunciar y tienen que saber que su voz y su palabra es creíble y que es avalada por la ley. Yo creo que en ese sentido, creo que hay que hacer una reflexión también como sociedad y que el Poder Judicial tiene que hacer una reflexión.
La ministra ha fet aquestes declaracions en un acte a Andalusia.
I per la seva banda, la consellera Eva Menor ha mostrat preocupació perquè la justícia dubti de la credibilitat de les víctimes d'agressions sexuals.
Menor ha dit que respecta la sentència perquè no l'ha analitzat, però li preocupa la revictimització. A més, creu que cal analitzar perquè es posa en dubte la versió de les dones i creu que cal combatre el discurs negacionista sobre la violència de gènere.
I en declaracions a la xarxa, la presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, ha lamentat que s'estigui enviant un missatge a la societat de manca de credibilitat de la víctima.
Quin és el missatge que estem enviant a les dones en aquest país? Que no denunciïn perquè la seva versió no serà creïble al final, perquè es discutirà si amb el relat t'has equivocat o no, perquè estaves nerviós o no, o perquè quan van passar les coses podia passar d'una manera o una altra, o tu vas fer una cosa en vez de fer una altra. Hem d'arribar en aquest punt, és a dir, no podem donar-los aquesta credibilitat perquè les dones no es poden equivocar amb quina serà la seva reacció en el moment que estan passant els fets. Qualsevol víctima està en una situació, evidentment, amb xoc.
Ara, com dèiem en portada, l'acusació i la fiscalia poden presentar un recurs al Tribunal Suprem.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I el Tribunal Superior de Justícia també ha demanat al govern espanyol l'indult parcial per Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó.
A més, el Tribunal suspèn l'ingrés a presó de Borràs mentre que l'executiu tramita l'indult. Els altres dos acusats també els suspèn les penes de presó. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per prevaricació i falsedat documental quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
I el govern espanyol estudiarà l'indult parcial a Borràs. Recorden que tant el TCJ com la Fiscalia consideren que la pena és desproporcionada. Nou episodi d'incidències a Rodalies. El tall d'un cable per error a Montcada deixa l'R3 sense trens durant 2 hores i provoca retards.
La circulació s'ha pogut restablir passades les 4 de la tarda, tot i que els trens circulen encara fora del seu horari habitual. La línia havia quedat tallada completament durant 2 hores pel tall accidental d'un cable de fibra òptica a Montcada, on s'estan fent unes obres. Antonio Carmona és el director de Rodalies.
Una incidència que ve derivada del trencament d'una fibra òptica en el moment que es produeix una afectació al sistema de comunicacions, per seguretat s'ha d'interrompre aquesta circulació ferroviària. A les 4, un cop ja els tècnics de DIF han finalitzat les seves tasques, de forma paulatina i progressiva, comencem a recuperar el servei de la R3.
Carmona ha estimat que unes 1.500 persones podrien haver estat afectades per la incidència d'aquest divendres. En el moment del tall hi havia 7 trens en circulació a la R3. Tots han quedat aturats en diferents estacions i s'han desallotjat els passatgers.
Doncs anem a veure com està a aquesta hora la línia R3. Allà hi tenim desplaçats els companys d'Esplugues Televisió. Maria Sambles, bona tarda.
Molt bona tarda, doncs estem ara mateix aquí a l'estació de Sants i podem veure a les pantalles com encara els trens de la línia R3 no han recuperat la seva freqüència de pas habitual, que és de 2 trens per hora i sentit, així que encara doncs està afectant aquest tall que hi ha hagut al voltant de les 2:15 del migdia, que s'ha allargat fins les 4 de la tarda, que ha afectat a la línia R3 en tots dos sentits. Hi ha hagut 2 hores i mitja aproximada en el que no hi ha hagut servei, i això ha afectat aproximadament a unes 1.500 persones aquest divendres, un nombre que encara pot augmentar perquè encara, com dèiem, hi ha gent afectada per aquest tall que ha provocat retards.
Moltíssimes gràcies, Maria Sambles.
Notícies en xarxa.
En clau econòmica, acord in extremis entre Treball i Hisenda perquè el salari mínim no pagui IRPF el 2025.
Els ministeris d'Hisenda i Treball han arribat a un acord per introduir una deducció en la quota de l'impost de la renda que faria que els assalariats que cobren 1.184 euros mensuals o menys no tributin. Per tant, si el salari mínim torna a pujar l'any que ve, quedarien fora d'aquesta nova deducció, que és el que volia evitar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. És la solució que han trobat per reconduir el xoc entre Treball i Hisenda, que podria haver desembocat en una trencadissa entre el PSOE i Sumar al Congrés, enfrontant-se amb propostes diferents.
També el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, alerta que Europa respondrà de manera ràpida i unida a l'augment d'aranzels a la indústria automobilística anunciat pels Estats Units. En aquest sentit, ha tornat a reclamar a Donald Trump que faci marxa enrere.
En una conferència a Madrid, el cap de l'executiu l'ha advertit que si ho fa, Espanya i Europa respondran en contundència.
Hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Y hoy también, vuelvo también a ser claro, ¿no? Si nos imponen aranceles, deberemos responder con decisión, ¿eh? Y Europa se defenderá. Actuaremos con rapidez, con proporcionalidad y con unidad. Yo creo que esos son los tres criterios de la respuesta que daremos desde el punto de vista europeo.
Per la seva banda, el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, ha remarcat els estralls que aquests aranzels provocaran al sector dels components de l'automòbil. Ho ha dit a la xarxa.
Però hem de tenir en compte que no és només per l'afectació que pot tenir directament aquí en el nostre territori. Al final, moltes de les empreses que tenim aquí a Catalunya, també a la resta d'Espanya, són proveïdores d'altres fabricants de components a la resta d'Europa que aquests poden estar proveint actualment al mercat americà. Per tant, no és només la implicació directa que pot tenir aquesta mesura, sinó també la indirecta.
Nadal també ha remarcat que aquesta imposició afectarà les empreses nord-americanes que importen components del continent europeu o de fora dels Estats Units.
I la consellera d'Economia, Alícia Romero, celebra que Catalunya hagi tancat el 2024 amb una reducció del dèficit d'un punt respecte de l'any anterior.
Tot i això, la xifra continua sent superior a l'objectiu del 0,1% fixat per l'Estat per les autonomies. Una xifra, però, que el govern espera aconseguir aquest mateix any.
Jordi Casino.
Les dades d'execució pressupostària posen de manifest que Catalunya va tenir un dèficit l'any passat de 1.227 milions d'euros. Per tant, l'esforç d'ajust de les finances ha suposat una retallada del dèficit per valor de 2.648 milions. Malgrat aquesta rebaixa substancial, la Generalitat no va poder complir amb l'objectiu del 0,1% fixat per al 2024 per a les autonomies, un repte que espera assolir aquest 2025. Sigui com sigui, Romero ha celebrat les dades.
Unes dades en general, doncs, que ens marquen una tònica positiva en les finances de la Generalitat, que es veuran acompanyades per aquesta reducció del deute, que ens permetrà doncs estalviar més de 17.000 milions d'euros en deute i, a més, en pagaments d'interessos del mateix, que a l'entorn dels 1.550.
Una Romero que no descarta modificar els tributs propis de la Generalitat per atraure més talent i inversions si es demostra que no responen a l'objectiu per al qual van ser creats.
I tot plegat en un context, novament, d'inflació a la baixa. L'IPC ha baixat 7 dècimes el mes de març a Espanya i se situa en el 2,3%, segons la xifra avançada de l'Institut Nacional d'Estadística.
La caiguda s'explica per la baixada del preu de l'electricitat i també per l'abaratiment dels carburants respecte de fa un any. Així doncs, els preus retrocedeixen després de 5 mesos consecutius a l'alça.
Notícies en xarxa.
En clau local, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a ser exigent amb les decisions preses al Parlament sobre la millora de Rodalies.
En el ple d'aquest mes han aprovat també la cessió de solars municipals de la Generalitat per construir 600 habitatges públics i han donat llum verda al pla de creació d'espais verds al 22@.
Esther Minguell.
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat dues proposicions per la millora de Rodalies fetes per Junts i els Comuns. Exigeixen al consistori que sigui més contundent i es comprometin la resolució del caos del servei ferroviari i l'insta a prioritzar-lo. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, s'ha compromès a ser exigents.
Celebro que hi hagi un gran consens de la majoria de grups municipals sobre la necessitat de millorar el servei de Rodalies. Celebro també que acordem entre tots ser part de la solució i ja els he dit que des d'aquest govern estarem vigilants i serem absolutament exigents amb els acords que s'ha arribat al Parlament, perquè sí, Rodalies va primer.
Durant la sessió plenària, el síndic de Greuges de Barcelona ha presentat l'informe anual on demana, entre d'altres, una millor atenció a les víctimes de violència sexual, solucions pels barracons escolars i la protecció de l'activitat dels patis de les escoles. S'ha aprovat també la cessió de solars municipals per construir 582 habitatges públics i ha donat llum verda a la creació del nou cap del gòtic i un pla per crear una desena d'eixos verds al districte del 22@.
I quatre exalcaldes de Ripoll han lliurat a l'Ajuntament un manifest contra la repressió i censura d'Aliança Catalana.
El text denuncia violència institucional per part del partit d'extrema dreta de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Una cinquantena de persones s'han concentrat per mostrar el seu suport al manifest.
Ràdio Ripoll, Paula Sallagó.
Els polítics acusen a l'alcaldessa Sílvia Orriols de tenir una actitud xenòfoba i autoritària quan va censurar l'exposició de l'Institut Abat Oliva. Pere Jordi Piella, Jaume Camps, Teresa Jordà i Jordi Monell s'han unit en un manifest que han portat a l'Ajuntament per reclamar que els drets humans siguin un full de ruta que s'imposi en totes les actuacions d'Orriols i municipals. Escoltem a Pere Jordi Piella, Teresa Jordà, Jordi Monell i Jaume Camps.
La bellesa de Ripoll no és democràtica, en contra de la llibertat d'expressió i en contra de tot el sistema de comunicació.
Al final el que hi ha avui a Ripoll és por i no hi ha res pitjor que la por. I hem de ser capaços de combatre aquesta por sense por. I això és el que avui hem volgut fer.
Hem vist com es censura una exposició, però per altra banda hem escoltat insults en el ple de l'Ajuntament per part de qui governa, és a dir, que la repressió i la censura només van cap a un costat.
Però la censura és la pitjor de les sèries que hi pot haver-hi en una democràcia.
Els exalcaldes signants del manifest manifest qualifiquen de censura l'actuació de l'alcaldessa, a qui acusen d'una actitud xenòfoba i autoritària.
I en territori, a Valls, les obres de la segona fase de la millora de regadiu de la comunitat de regants han arribat al seu final. El projecte ha suposat una inversió de més de 4 milions d'euros. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
L'acte inaugural de la finalització de la segona fase de les obres del Rec a Valls ha estat presidit aquest divendres pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. Ordeig ha destacat la importància d'aquesta infraestructura pel país.
Que per fi arriba a bon port una infraestructura molt important pel país, no per Valls, pel país i no per la comarca, sinó pel país, perquè demostrem que l'aigua regenerada pot ser una realitat i és una solució de futur.
Amb una superfície regable de 202,70 hectàrees, la segona fase del projecte contempla la construcció de la xarxa de regadiu, una bassa de regulació d'aigua i un sistema de telecontrol i automatització de 388 preses parcel·làries. Per la seva banda, des de la Comunitat General de Regants de Valls es feliciten per haver culminat un projecte que es porta arrossegant des de fa 25 anys.
També la Diputació de Barcelona ha presentat la campanya Sense anar més lluny per fomentar el turisme de proximitat a la província. Ho ha fet en el marc del Bitravel, el saló de turisme que ha arrencat avui a Fira Barcelona. Anna Ruiz.
Les propostes per fer creuers o viatges transoceànics conviuen amb l'oferta de proximitat. En aquest sentit, gairebé el 29% de les persones que visiten la província de Barcelona són catalanes. I l'objectiu de la Diputació és la de consolidar l'atractiu de l'entorn de la capital catalana amb una proposta de turisme tranquil i sostenible. La diputada de Turisme és Anna Herrera.
Dirigida a un turisme que vol la tranquil·litat, que respecta tot el patrimoni, tots els pobles, la cultura i els habitants dels propis territoris també que queden respectats per aquest turista. O sigui, que és un turisme tranquil, un turisme respectuós, un turisme sostenible.
El lema de la campanya Sense anar més lluny també inclou altres missatges sectorials i destinats a diferents públics. Són, per exemple, passió per la vinya, gaudir en família o descobreix el modernisme. L'any 2024, el mercat espanyol va suposar el 46% dels visitants que van apostar per l'entorn de la ciutat de Barcelona, exceptuant el barcelonès.
Encara una darrera qüestió. A Cardedeu, l'AFA de l'Escola Dolors Granés ha tornat a protagonitzar una revolta escolar aquesta tarda. La comunitat educativa denuncia la manca de resposta del consistori. Ràdio Cardedeu, Jana Redorta.
L'AFA de l'Escola Dolors Granés de Cardedeu ha tornat a convocar la revolta escolar, tallant així el carrer Lluís Vives. El carrer s'ha omplert de nens i activitats per demostrar la necessitat de pacificació i senyalització d'aquests entorns perillosos per a nens. Així ens ho explica la Lina González i Sílvia Gras, membres de l'AFA de l'escola.
Demanem entorns segurs per als nens i les nenes a les escoles, entorns pacificats.
Concretament aquí a Cardedeu, aquí al Dolors Granés, el que estem reivindicant és la pacificació d'aquest carrer, que és el carrer Lluís Vives, per on surten la majoria d'alumnes de l'escola, que són més de 300 alumnes, amb les seves famílies i que no tinguin que batallar amb els cotxes. Sí que és cert que l'Ajuntament ens posa una valla, però aquesta valla, si la policia no hi és, hi ha molta gent que no en fa cas.
La tarda ha estat acompanyada pel berenar que han ofert als alumnes de 6è i pel servei de bici hospital, que ha arreglat bicicletes de manera gratuïta.
En cultura, el ministre Ernest Urtasun ha reivindicat la rehabilitació del patrimoni en la visita que ha fet aquest migdia a les adoberies de Vic. El nou FM, Natàlia Peix.
Acompanyat de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i de l'alcalde de Vic, Albert Castells, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitat aquest migdia les dues adoberies que l'Ajuntament de Vic ha rehabilitat de l'històric barri que durant segles va ser el centre de la indústria de la pell a la capital osonenca. El ministeri ha participat en el finançament de la reforma, que va tenir un cost total de 2,6 milions d'euros, a través de les subvencions de l'1,5% cultural. El ministre reivindicava l'actuació Vic com un bon exemple de preservació del patrimoni.
Perquè preservar el patrimoni no és només conservar pedres o parets, és donar-los vida, sentit i futur, és tornar-los l'alè, la paraula i el sentit. I és recuperar també la memòria de tants treballadors i treballadores que van treballar en aquest espai. Avui també fem un gran acte de recuperació de la memòria de la classe treballadora de Vic.
L'alcalde Albert Castells ha demanat el suport tant del govern espanyol com del català perquè els titulars privats puguin avançar en la rehabilitació de les altres adoberies de Vic. El barri va ser declarat bé cultural d'interès nacional l'any 2009.
Notícies en xarxa.
Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol rebrà demà un quart de cinc de la tarda l'Atlètic de Madrid, que és el tercer classificat de la primera divisió masculina a casa, l'RCD Stadium, on ja encadenen gairebé 5 mesos sense perdre. Recordem que els blanquiblaus són un punt per sobre del descens. L'entrenador Manolo González veu l'equip preparat per competir contra els matalassers.
Mirant una mica l'equip i on ells són més perillosos, també hem adaptat algunes coses del partit i a l'hora d'atacar també hem vist punts que potser els podem fer més mal en situacions de joc, buscar-ho també. Al final és un partit complicat, ells són molt un equipàs, però ja dic, sempre de la manera que veig l'equip a la segona volta i ja fa temps, ara mateix no tenim por a cap rival i ens veiem capaços de guanyar qualsevol.
L'Espanyol només tindrà la baixa de José Grajera i el Barça, líder en solitari de primera, rep diumenge a la tarda a Montjuïc al Girona en un duel català. La Lliga F juga demà l'Espanyol, que visita el Tenerife a partir de la 1. Les blanquiblaves tenen 5 punts a coixí sobre el descens quan queden 7 jornades per al final de la Lliga. Diumenge jugaran el Barça, que visita el Granada, i també el Llevant Badalona, que rebrà el Sevilla. A banda del futbol, ja tenim definides les semifinals de les Copes d'Hockey Herba s'estan disputant a les instal·lacions del Club Egara Terrassa. A la femenina, demà a les 10, Júnior Club de Campo, i a un quart d'una Egara Reial Societat. I a la masculina, demà a 2:45 Egara Polo i a 4:45 Club de Campo Tenis. En futbol sala, la primera masculina, l'Indústria Santa Coloma juga a casa. A les 8, per tant 5 minutets, contra el Manzanares, l'equip que segueix els colomencs a la classificació. Uri Santos és jugador de l'Indústria Santa Coloma.
Toca canviar el xip, intentar recuperar la bona dinàmica que hem tingut durant molts moments de la temporada, oblidar el que ha passat a la Copa i centrar-nos amb el pròxim rival, que és Manzanares. Jugar a casa, que és un fortí per nosaltres, ha de ser un punt molt a favor per intentar tornar a sumar 3-3.
Matthew Brennan ha guanyat l'esprint de la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya entre Paüls i Amposta. Juan Ayuso torna a ser líder de la General per un segon gràcies a la bonificació que ha sumat el tercer a l'esprint de l'Aldea per davant de Primoz Roglic, que ara és el segon de la General. Tot apunta que la Volta a Catalunya se'n resoldrà demà en l'etapa bergadana, la darrera de 3 de muntanya, abans de l'etapa final de diumenge a Barcelona. En hoquei patins, aquest cap de setmana el pavelló de les Comes a Igualada acollirà la final a 4 de la Europe Cup, la segona competició continental masculina. El conjunt anfitrió, l'Igualada, vigent campió, s'enfrontarà al Lleida Llista, la primera semifinal. L'entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, veu complicat el duel tenint en compte el rival i l'ambient.
Ahir els hi deia als jugadors, és un equip que en tot l'any a casa seu ha perdut un sol partit i va ser el mes d'octubre, és a dir que ha plogut molt i mai més ben dit ara, ha plogut molt des de l'última derrota, i això ens dona una mica de context de la dificultat que és guanyar no a l'Igualada, sinó guanyar allà.
I també demà es definirà la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. El Sabadell ho té tot de cara per repetir-hi presència, juga a la piscina de la Limos amb 13 gols de marge, i el duel català en directe a la plataforma La Xarxa Més de la Una, Sant Andreu Mataró amb les barcelonines amb 5 gols d'avantatge.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Uella a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
I a navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmaritimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. De prop de mil històries al setembre ens hem plantat i és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha
Són les 8 del vespre.